en directe a Ràdio 4.
Teniu temps suficient per l'indirecte de l'endirecte, companys?
I tant, home, i tant, home, i tant. Ens posem la directa de l'indirecte de l'endirecte. Oh, mare de Déu,
no? M'ha explotat el cap, Irene.
I humor, sempre amb una mica d'humor. Així som l'equip de l'endirecte a Ràdio 4. Ens escoltes? De dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Lorena Amo, Irene de Zumbila i David Gallac. I'm the bad guy.
Onze i gairebé 100 minuts del matí, encetem segona hora de l'endirecte a Ràdio 4 i sortim al carrer, ho fem habitualment, avui tinc tot l'equip fora. De moment saludo la Irene de Zumbila, ella em sembla que la tinc a prop, amb un quiosc que s'ha reinventat, està reinventant el negoci clàssic d'anar a comprar el diari, no sé en què s'ha convertit. Irene, on estàs? Bon dia.
Què tal, Lorena? Bon dia. Doncs estem justament a la sortida del metro de Glòries. Aquí davant ens trobem, només sortir, un quiosc Good News. És aquest nou model de quiosc que vol reinventar, doncs, el quiosc clàssic. I jo, Lorena, abans d'apropar-me a aquest establiment, he pensat, bé, em ve de gust un cafè, no? Quin cafè prendré? I aleshores, quan l'he demanat, m'han dit, d'acord, però m'has de donar una bona notícia. I he estat pensant, Lorena, ai, companys, aviam si em podeu donar vosaltres una bona notícia, perquè, si la dono, resulta que em faran un descompte en el cafè.
Escolta, que aquest comença el cap de setmana, Irene.
Home, això és una bona notícia.
S'ha donat una mica d'aire als centres comercials. Els universitaris tornaran el 8 de març a la universitat. Mira, si tens, porta 3 cafès, perquè te n'he donat 3 de bones notícies.
Doncs ara mateix agafo 3 cafès, perquè, exacte, estem carregats de bones notícies. Però sí que és cert que aquesta notícia de que podran obrir els centres comercials també és una bona notícia per al quiosc Good News, perquè, com us dic, està al costat de Glòries. Doncs aquesta és una de les iniciatives d'aquest quiosc, i amb nosaltres tenim el Lucas de Gispert, que és el portaveu de Good News. Què tal, Lucas? Bon dia.
Bon dia.
Una bona notícia. Per què?
Sí, al final venim d'uns mesos una mica complicats en quant a positivisme i bones notícies, i realment passen coses bones a tothom cada dia, encara que siguin petites, i volem que la gent, doncs, faci l'exercici de pensar-les, compartir-les, i si es pot beneficiar d'allò, doncs mira, millor.
Aquesta és només una de les iniciatives d'aquesta proposta d'aquest quiosc Good News, però com heu reinventat el quiosc?
Sí, al final nosaltres hem volgut transformar els quioscos o el quiosc de premsa en quant a disseny i sobretot en quant a l'oferta de productes que tenim, sense desvirtuar el per què un quiosc de premsa existeix, que és per compartir notícies, per oferir premsa, per oferir revistes o materials periòdics. Al final volem crear un ecosistema, un cercle d'economia local, utilitzant proveïdors locals que desenvolupin els productes d'una manera sostenible i conscient amb el medi ambient, i doncs considerem que són els espais perfectes per fer-ho.
De fet, nosaltres, quan estàvem aquí esperant per fer la connexió, hem estat parlant una miqueta amb els clients del Good News i ens hem trobat, per exemple, amb un conductor de trambaix, perquè, és clar, el trambaix passa per aquí al costat, i hem vist, doncs, que ell venia i acudia aquí perquè volia un cafè bo. Mm-hmm. És una altra de les característiques del quiosc Good News, no?
Sí, al final tenim un cafè d'especialitat, és un cafè alhora orgànic i fair trade, o sigui, al final, doncs, que controlem tot el procés des de que el gra es planta fins que arriba als nostres establiments, i llavors és no tant el sabor, sinó que és un cafè, doncs, que és conscient tant amb el medi ambient com amb tot aquell que participa en el procés de creació, des de l'agricultor fins al torrador, fins a nosaltres.
Estarà contenta la Pilar.
I després també el que veiem... Digue'm,
estarà
Lorena.
Estarà contenta la Pilar amb el cafè que es ven al Good News. La Pilar Sant Pietro,
exacte,
que acabàvem de parlar de medi ambient.
Tots són productes de proximitat, i una altra cosa que també ens crida l'atenció és que, a més de la premsa habitual, doncs, que podríem trobar en qualsevol quiosc, hi ha un espai preferent per la premsa internacional. Mm-hmm. Per què?
Al final no volem discriminar a ningú, sigui d'aquí o sigui de fora, llavors volem atreure o volem afegir valor o aportar a tot el que s'hi apropi. Llavors, si ve alguna persona de França que vol llegir les notícies locals, o anglesa o alemanya, o inclús notícies de diferents països, doncs que pugui trobar el seu espai aquí.
Ara mateix hi ha 4 quioscos Good News a la ciutat de Barcelona. Quina és la previsió, quin és el futur d'aquest establiment?
Nosaltres, al final, el nostre cap o la nostra il·lusió seria portar un Good News a cada barri. Tenim un lema que és Good News for my barrio, i el nostre somni o la nostra realment motivació o missió seria, doncs, un Good News a cada barri.
I és curiós, perquè és un moment en què la premsa escrita, deien, no?, almenys la de paper, que estava de capa caiguda. No sé si és una mica arriscat, també.
Bueno, sí, al final, qui no arrisca no fisca, no, és broma. Però o sigui, creiem que la premsa escrita encara, doncs, no està morta, que el plaer de llegir un diari m'ha escrit en qualsevol moment, doncs, és un moment de plaer que no hauria de desaparèixer. Després, doncs, a través d'unes revistes d'especialitat, unes revistes més niche i sobretot amb autors locals també, o sigui, al final amb el mateix concepte, doncs podem realment adaptar l'oferta de paper al dia d'avui.
Doncs de ben segur que molts dels que passen per aquí, i així doncs ja ho hem comprovat, es paren a veure aquest quiosc Good News, perquè l'estètica de fet està molt ben cuidada, és un altre doncs, dels elements essencials d'aquesta proposta.
Ah, exacte, o sigui, al final nosaltres també volem afegir valor a la ciutat, i aquell que camini pel carrer o aquell que es mogui i es trobi un quiosc, doncs que vegi un espai, doncs, que està molt cuidat, que té un disseny, doncs, d'acord amb a l'altura de la ciutat, i doncs realment creiem que és molt important el fet de que el disseny, doncs, estigui a l'altura de la resta del quiosc.
Doncs disseny a l'alçada del quiosc, a l'alçada d'aquests productes de proximitat i sobretot a través d'aquestes bones notícies que ja et dic, Lorena, que tinc aquí preparats uns cafès per dur-vos ara mateix.
No m'esperava menys de tu, Irene, gràcies. Esperem el cafè de la Irene, la premsa ja la tenim aquí avui, demà ja anirem al quiosc Good News. I amb la premsa i el cafè ens desplacem a una botiga, perquè han estat molts els sectors, n'hem parlat aquí al programa, que han patit malauradament les conseqüències d'aquesta pandèmia, però n'hi ha alguns negocis que han sortit guanyant, que han augmentat les seves vendes, com per exemple les botigues de joguines eròtiques. Fins al sex shop s'ha desplaçat el David Gallac. No sé on estàs, David, i amb qui. Bon dia.
Què tal, Lorena? Bon dia de nou. Em trobo a la Vila de Gràcia. M'acompanya la Imma Sust, que ja és les relacions públiques de Mantis. Li agraïm moltíssim que ens hagi obert les portes d'aquí del seu espai a Gràcia. Què tal, Imma? Bon dia.
Molt bé, estem encantats. Lorena, t'he de dir que això més que un sex shop és una botiga eròtica.
Botiga eròtica,
el concepte de botiga eròtica oberta, amb llum, meravellosa, perquè a l'imaginari de la gent, sex doncs shop és algo fosc, amb escales...
No, l'hem de canviar, aquest imaginari.
Que no.
Em deia la Lorena, que el canviem, aquest imaginari, i diem que estem en aquesta botiga eròtica, aquí com ens deia la Imma. Imma, augment de vendes des de l'inici de la pandèmia. Abans, fora de micro, em parlaves de, crec que, més d'un 200%. No sé com ha anat la cosa, però crec que molt bé.
Molt bé a nivell online. O sigui, en confinament vam pujar un 250%. Però penseu que hi ha 9 botigues eròtiques a Mantis, a l'estat espanyol, a Barcelona, a València, a Madrid, a Les Roces. I la botiga online és molt important, perquè abarca moltes persones que no poden anar a atendre, no poden anar físicament a les botigues, però no deixa de ser una botiga més. Per tant, a Mantis, com tots els negocis, doncs no va guanyar durant el confinament. Però sí que ha pujat molt en aquest sentit i ha fet que moltes persones que mai s'haguessin acostat al món de la sexualitat, doncs de sobte despertessin l'imaginari, ja sigui per avorriment o pel que sigui, el que ens va passar tots en confinament, que vam descobrir coses bones. Sempre dic que no ha sigut del tot dolent el que ens ha passat,
Imma, heu observat el mateix comportament en les diferents onades? M'explico, és a dir, amb la primera onada, amb la segona, amb els diferents, com que hem tingut també diferents confinaments, no sé si això també a vosaltres ho heu notat amb diferents estils de compra o productes.
Almacenaje, que diríem en castellà. La gent es preparava. Ai, 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 que ens tornen a confinar. Ai, 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 que ens tornen a confinar. La botiga es posava a tope, veies a la gent comprant lubricants, comprant joguines, i feies la broma de què, t'estàs preparant per si ens tornen a confinar, Home... Sí, és increïble, A la que sortia una notícia negativa o ens deien que la cosa... Bueno, els divendres, per exemple, aquí a Catalunya no podem obrir les botigues el dissabte. Doncs el divendres això està a petar aquesta i l'altra botiga que tenim a Sant Antoni, que m'obre una botiga nova, al carrer Casanova 15. Perquè vegis les contradiccions de la vida, quan ens van confinar, teníem la botiga de Sant Antoni en obres. Una botiga enorme preparada per fer tallers, xerrades, conferències, que ara mateix no podem fer, les fem online. I doncs és curiós, no? Si obrim un espai enorme per juntar-nos tots i ser feliços i tocar-nos i fer tallers, i no podem.
Parlaves, Imma, d'aquestes xerrades ara, d'aquestes conferències. Clar, vosaltres entenc que aneu un pas més enllà, és a dir, que no sou simplement un concepte botiga, sinó que també feu una important tasca d'assessorament, que doncs, algú que pugui venir que estigui interessat en algun producte o que us pregunti el per què o què és el que millor que li pot anar per allò que vol.
A veure, abans he dit que no m'agrada la paraula o no ens agrada la paraula sex shop. Doncs la paraula botiga eròtica a vegades tampoc m'agrada. M'agrada més el concepte d'espai de sexualitat. Un espai segur, on tu puguis parlar amb persones que saben del que parlen. I si no ho saben, en aquell moment trucaran algú. Tenim sexòlegs, tenim persones que porten 30 anys toquetejant producte, tenim molt producte propi fet per nosaltres. Superimportant, som ecologistes, no ve res amb avió, tot ve amb tren. Si vens amb bicicleta tens un 5% de descompte. És un espai molt amable i la gent se sent molt a gust. I es nota això, eh? Persones que tenen vergonya, que entren i de seguida diuen, apa, que bé s'està aquí, no? I poden preguntar el que sigui per terra, mar i aire, perquè contestem preguntes a través de les xarxes socials. A la pàgina web pots preguntar el que vulguis, que sempre hi ha una persona connectada que no és la mateixa, o sigui, nosaltres mateixos des de la botiga tenim un programa on contestem les consultes de la web, però clar, el millor, millor, millor és poder anar a una botiga física, perquè toques el producte, el mires, te'n vas convençut. No és, és una cosa que no la pots comprar tan bé per internet, pots, perquè t'assessorem, insisteixo, però és molt important el contacte i poder explicar bé les coses a la gent.
No sé si m'equivoco, Imma, potser el fet de que us pugueu guanyar la confiança en aquests aspectes, en aquest espai de sexualitat que parlaves, el fet de canviar el concepte, aquesta imatge que digues al principi que teníem, que ja ha quedat doncs, desfassada, aquest és el canvi de xip que potser ha fet que moltes persones doncs, agafin aquesta confiança que abans no tenien?
Bueno, hi ha una cosa que avui en dia és molt important, que són els comentaris del Google, d'acord? Doncs moltes persones venen perquè llegeixen al Google comentaris d'altres persones que diuen he estat super a gust, m'han atès super bé, és una botiga super normal, m'he quedat al·lucinada. Persones que tenen vergonya, que mai entrarien, veuen allò al Google i diuen pues entren al sex shop de la cantonada i a Mantis, veig que aquí hi ha molts comentaris positius en aquest aspecte. No tenim escala, si t'hi fixes, són d'accés per tothom. Llavors són botigues que ja deixen entrar sense vergonya, ja físicament ja estan fetes així, no? Però mentalment també, i això ens va molt bé.
I el perfil de la persona, el perfil que ve, que demana aquest assessorament del que parlàvem, heu notat algun tipus de canvi des del confinament o és diferent o no té res a veure amb els diferents confinaments que hem patit amb la situació actual?
Jo crec que tot són etapes. Per exemple, va haver-hi l'etapa del succionador, que de sobte van venir moltes dones que no haguessin entrat mai a una botiga eròtica perquè van començar a veure que hi havia una joguina que donava un orgasme superràpid i ho deia la veïna i ho tenia aquí i ho parlaven a la tele. I en confinament molta gent va despertar l'imaginari i es va atrevir a provar coses, ja et dic, ni que sigui per avorriment, que no s'atrevia a provar abans. Llavors hem notat que sí, ha sigut una cosa, un input més positiu en aquest sentit, ha sigut positiu per la sexualitat, el confinament.
Ens ha fet despertar, potser, sí. Segons d'alguna manera, no sé si l'expressió és la correcta, hem tingut un despertar sexual.
Jo crec que sí, sincerament, perquè és que no ens queda una altra, és que què podem fer? Què podem fer quan no podem anar al teatre, quan ens xapen els bars a les 4 de la tarda? Què podem fer? Tocar-nos, que és gratis i super guai i generes endorfines i ets molt feliç. I si a sobre tens una parella física a casa, home, pues, és una manera d'aprofitar el temps superguai.
Li volia preguntar, David, a l'Imma, no sé si ella m'escolta, si no, si us plau, li fas arribar les meves paraules. El tipus de client eren més parelles que volien innovar i descobrir més coses durant el confinament, per això que deia la Imma, no? Bueno, tenim més temps, doncs provem més coses, o no? O eren persones sense parella que... preveient que es quedaran sí. Soles, tancades uns dies, anaven a buscar alguna joguina?
Ara li anem a traslladar aquesta qüestió precisament, Lorena, des de l'estudi. La Lorena ens pregunta, el tipus de persona que venia, eren més parelles? O que ja venien o que per primera vegada us adreçaven a vosaltres? Eren persones que no tenien parella i que preveient que es quedaven tancades a casa, soles, volien explorar? O com que heu observat?
A veure, qui practica sexe en aquest planeta? Tothom, no? Doncs hi havia de tot. Hi havia de tot, però també t'he de dir que durant el confinament les joguines que més es van vendre van ser les joguines per la masturbació. ¿vale? Llavors, moltes persones que estaven soles van tirar més de les joguines eròtiques que potser per elles, que, això sí, els lubricants van pujar molt, vam vendre moltíssims lubricants, lo del Satisfyer va anar com a la baixa, vam vendre pocs, i es van recuperar clàssics com el sexe anal, que molta gent, moltes parelles, et preguntaven pel sexe anal, perquè era com, bueno, és una típica cosa que sempre ens ha donat morbo, però mai ens hem atrevit, estem avorridíssims, doncs pues vinga. Però et diria que si hagués de definir la persona que més comprava, potser eren persones soles.
Encara hi ha tabús, Imma? Vosaltres que esteu en aquest espai de sexualitat, que teniu una visió transversal, no sé si m'ho permets dir, de diferents àmbits, una atenció personalitzada, que observeu casos, encara detecteu aquests tabús que en aquesta societat encara en tenim sobre el sexe?
I tant que en tenim moltíssims. El que passa que nosaltres vivim a vegades en una bombolla. Jo sempre dic que si el món fos com tots els clients amantis, seríem tots molt més feliços i tot aniria molt millor. Però clar que hi ha tabús, encara hi ha persones... Nosaltres, per exemple, al nostre Instagram tenim molt públic jove, lèsbic, femení, que encara n'hi ha algunes noies que ens parlen de que estan tancades a l'armari i que gràcies als nostres lives i a la nostra manera de comunicar i de tal han pogut sortir de l'armari o s'han comunicat amb les seves famílies. Sí, sí, tant que hi ha tabú. Hi ha gent que ho passa molt malament amb algo que no hauria de ser problemàtic ni trist, però hi ha tabú.
I la importància ara, amb aquests exemples que ens posaves, Imma, entenc, de les xarxes socials i també aquesta tasca que feu via xarxes de resoldre alguns dubtes de... M'hi poso un exemple, potser alguna persona que diria... He passat per la botiga, he passat per diferents botigues, però no m'hi atreveixo a entrar perquè no vull que em vegi, no vull... Ho faig via xarxes socials i la força d'aquest assessorament per trencar aquests tabús i sobretot pel fet de que la gent en definitiva visqui millor i gaudeixi millor, no?
Sí, tot comença amb això, amb aquesta botiga. Normal, bonica, ampla, el que et deia, no costa entrar amb antis. No hi ha obstacles, no hi ha escales, pot entrar una persona amb cadira de rodes perfectament, és accessible per tothom, tothom pot entrar. Ve molta gent gran. Que és curiós, eh? Perquè doncs, la gent gran hauria de ser la que té més tabús o la que està més reticent perquè no ha tingut educació sexual, si no l'hem tingut nosaltres, amb 40 anys, que me'n dius d'una persona de 70 i 80. I ve molta gent gran, eh? És una cosa que l'entrar aquí, que ja fa 8 anys que hi soc, em va sorprendre. Vaig dir, ostres, que guai! Quanta gent gran no abandona la sexualitat i venen i et diuen, escolta, que tinc la menopàusia, però què puc fer? Perquè amb el meu home, homes que tenen problemes d'erecció, grans, i et diuen, què puc fer? Doncs pues miri, abans que una pastilla, provi una anilla pel penis, que i el senyor se'n va tot content amb la seva anilla pel penis cap a casa, i dius, oh, és tan xulo, és una feina tan agraïda.
Doncs ens quedem, gràcies Imma, per primer, com et deia, t'agraïm moltíssim que ens hagi obert les portes d'aquí, d'aquest espai de sexualitat de mantis aquí, en aquest cas a Gràcia, bon dia.
Doncs pues moltes gràcies a vosaltres per venir.
I Lorena, aquesta seria la situació, com hem fet aquesta petita radiografia des d'aquest espai sexual aquí a la Vila de Gràcia, a Barcelona.
Doncs, David, moltes gràcies. Com deia la Imma, qui entra a la botiga surt feliç. Espero que arribis feliç també a l'estudi, tu. Gràcies, David. Fins ara.
Fins ara.
Són les 11 i 24 minuts del matí.
Aquests són els 10 finalistes del Premi Disc Català de l'Any.
Entre un fam, Valhalla volum 1. Blau Mut 0001.
Jo prometo que no crec en tot això. Cau una pujada d'eufòria. Avui és el dia.
Bus, el dia de la victòria. Els amics de les arts, el senyal que esperaves.
Calla les nits.
Gemma Humet, Màtria.
No m'ho esperava.
Miqui Núñez, Iceberg.
He fet de la vida un punt de partida. No sé fer millor.
El sol envaeix la cel.
Segona mà, Erial.
No s'oblidarà.
If you see the bright side, you'll be free.
Stay Homes, Agua. Els tiets, el pipeig. Charango, de Benny Ales.
Entra a la web de Radio 4 i vota.